Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
3 sobre les 2. Ahir va tindre lloc el brindis que fa o que sol fer el Villarreal Club de Futbol cada any, després d'haver aconseguit els 43, 42... Bueno, al final és difícil saber quants punts vas a fer o quants punts deus de fer per a salvar la categoria. No és un cicle matemàtic. Cada any és una. Però la mitja diuen que estan 43. Això serien els punts necessaris per a que virtualment pugues dir que estàs a la primera divisió un anyet més. I allí va anar Fernando Roig a l'agrupació de penyes.
Tener un acto como todos los años y en memoria de José Manuel, el haber conseguido matemáticamente o virtualmente estar en primera división. Vamos a hacer un brindis porque hemos conseguido los 44 puntos que... Lo hemos conseguido 13 jornadas antes de... Bueno, 14. Pues ya con 41 ya también está. 14 jornadas. Y para el año que viene, mister, en vez de las 14, que sea las 16.
Fernando Roig, que explicava després, ara l'escoltarem, la importància que té per a ell aconseguir este repte, però també se centrava en algo que volia trasladar a la gent de l'agrupació de penyes, que no va ser una altra cosa que reiterar-los que la nostra funció, que el que tenim que fer és ser positius i centrar-nos en recolzar el nostre equip i no en el que fan els altres. Ara després escoltem a Fernando Roig parlar de tot això. Que el Villarreal aconseguisca o hagi aconseguit estar un any més en primera i ara mateix a pensar que pot estar en Europa és gràcies, en una part important, al seu entrenador, al que Roig explicava allò de l'any que ve si vols i pots, salva't abans. Marcelino García Toral és, sens dubte, un dels tècnics que millor rendiment li ha tret al Villarreal Club de Futbol quan ha estat sentat a la seva banqueta. És el segon tècnic en millor mitja i ja és el segon tècnic amb més partits de la història del club. I va camí o intenta lluitar per superar a Don Manuel, Pellegrini i Ripamonti en aquesta classificació. Estava mirant jo els punts que ha fet el Villarreal des de que va vindre Marcelino allà al mes de novembre, quan la cosa anava mal i quan estàvem més allà que sí. Marcelino, si no recorde malament, va arribar en la jornada 13, però va jugar en la 14, perquè a la 13 se va sentar Tena com a tècnic del Villarreal allà al partit en el Metropolitano. A partir d'ahí, el tècnic va dirigir, sentat en la banqueta, 25 partits de la temporada anterior i 25 partits de la temporada que portem a hores d'ara. Vol dir això que des del retorno de Marcelino, que no és una pel·lícula sinó el que ha passat, el tècnic ha dirigit en Lliga 50 partits al Villarreal. 50 partits, de Lliga. En esos 50 partits de Lliga, el Villarreal Club de Futbol ha sumat 85 punts. 41 punts l'any passat, 44 punts en este. 25 jornades anteriors, 25 d'ara. L'any passat 41, este any 44. En total 85. Des de que Marcelino ha tornat a la banqueta del Villarreal i si sumarem els punts que han fet tots els equips de la Lliga, en esos 50 partits, 50 jornades, la classificació seria Real Madrid, 117 punts. Barça, 109. Athletic Club, 92. Perdó, Atleti de Madrid, 98. Atleti Club, 92. I nosaltres, 85. Des que ha tornat Marcelino, el Villarreal, sumant els punts de tots els partits de Lliga que han disputat, ocuparia la cinquena plaça. És més, si només hagueren valgut els punts de la segona part de la competició des que va arribar Marcelino, el Villarreal haver acabat el 5 a la taula classificatòria a només un punt de les places Champions. L'altre dia discutíem així en la tertúlia si tenien pitjor o millor plantilla. Jo estava pensant avui que la plantilla que jo avui he anat a l'entrenament, que ha vist d'entrenar en el Villarreal, és una molt bona plantilla. Però també estic convençut que si no estiguera Marcelino entrenant-la, no estaria al 5. Tinc aquesta sensació? Igual sí, igual no. Vos dono un dato. Vos recordeu de Setién i el canvi radical que va pegar el Villarreal en Setién, que vam acabar arribant a Europa, vam traspassar a Nico Jackson i vam acabar sent la Bíblia en verso, van guanyar al Bernabéu. Setién va fer els mateixos punts que Marcelino l'any passat. En aquest període. Setién va arribar un partit abans, de la 12, i Marcelino la 14. Setién va traure dos punts més en dues jornades més. Si equilibren les mateixes jornades, aquell Villarreal de Setién que va acabar en Europa va traure els mateixos punts que el Villarreal de Marcelino l'any passat, que recordeu quan va vindre, mos pensàvem que mos anàvem al clot. O siga, que no està mal. Pa mal o pa bé, en Marcelino al banquillo és fijo. El Villarreal de futbol és capaç, o normalment acaba sempre en places europees. I l'any passat li va faltar vindre un poquet abans. Si en vegades el dia que va vindre Pacheta ve Marce, estaríem en Europa. Ja no perquè digues no, només per estadística. Si agarres la mitja de punts, és fàcil. El Villarreal de l'any passat, fins a la jornada 14, va fer 12 punts. Hasta la 13. 0,9 punts per partit. De la 14 hasta el final, 1,7 i mig. Quasi el doble. El doble. El doble. No sé quan se va quedar l'any passat el Villarreal d'Europa, Rubio. No sé a quants punts mos van quedar, però a pocs. Vam estar ahí al final apretant una miqueta i no vam poder alcançar-ho. Però si haguera vingut Marce 6 jornades 7, si la mitja de Marce és 1,7, 1,8 per partit, són 10 punts més. 8, 9, 10 punts més de mitja. No crec que l'any passat estiguem a 8, 9, 10 punts d'estar en Europa.
No, al final mos vam quedar a 4 punts d'empatar en el Betis.
Pues eso. 85 punts en 50 partits. Això vol dir un 57% dels punts que disputa. Però és que els 3 anys anteriors és el mateix. La mitja és quasi un 60% de punts aconseguits o disputats. El 60% normalment és Europa. Veurem si aquest any ho alcança. No? A veure si ara per dir això comencem a perdre partits i perdem tota l'estadística i tornem a ser...
Me anava a dir, jo crec que Europa tal i com està la cosa ara mateixa...
Bueno.
Jo per si a casa aniria renovant el passaport.
Habrá que verlo. Bueno, no, tampoc tires tantes campanes que després ja saps com va el tema. No res, que això, que si fèrem una classificació dels 50 partits després de la tornada de Marcelino, el Villarreal estaria per darrere del Madrid, del Barça, de l'Atleti de Madrid, de l'Atlètic Club i nosaltres. A 7 punts de l'Atlètic Club. Del millor Atlètic Club que diuen, recorden, en molt de temps. Esa és la mala sort que hem tingut. Que estem pillant un rival que no para. Però bueno, encara queda.
Thank you.
El Villarreal ha tornat a entrenar. Ho va fer ahir per la vesprada. Avui, segona sessió de la setmana, en la que el nom propi del dia és Francisco Femenia, més conegut per Kiko. Després de dos partits en els que no ha pogut jugar per molèsties a l'esquena, Femenia ha entrenat amb total normalitat. Per cert, avui no s'ha exercitat Pedraza. Normal. Després de tant de temps que tinga aixes càrregues o descàrregues i que tinga que descansar. I Gerard, pues, està missing. Ja sabeu que se va lesionar, que el Villarreal hi va fer les proves, però que no pareix que vagi a comunicar què és el que té o què és el que li passa. El que queda clar és que ja portem dues setmanes i va pa llarg. En tot això, Rubio, tornant Femenia, tu seguisses encabotat en que juga Foyt contra l'Espanyol.
Sí, l'únic que si està Femenia al 100% passarà Foyt al defensa central.
Ja, però això és el que te vas preguntar ahir, vas dir que no. Vas dir que no, que tots iguals. Que lateral ja, Foyt...
Ahir no sabia que Foyt avui anava a entrenar.
Ja, Foyt anava a entrenar segur i Femenia jo te vas dir, jo crec que entrenarà, no? Ja li tocava recuperar-se. Però bueno, ha parlat Diego Conde, el porter del Villarreal Club de Futbol. En els últims 6 partits el Villarreal ha fet 2 porteries a 0. En els 18 anteriors n'havia fet una. O sigui, que algo han millorat, no?
Algo, algo.
La pregunta és Conde clau per a que el Villarreal hagi mirat en defensa? Han millorat tots? Jo avui li ho preguntava. Conde ha passat de ser un porter que parava 4-5 en plan estrella, ara només n'he de parar una o dos, clares sempre, eh? Sempre n'hi regalem una, dices...
La del 85 en Vallecas.
Sí, la de Las Palmas, la de Vallecas, o sea, al 80 algo, sempre apareix alguna, mos va empatar el València. O sea, han passat de ser un equip al que li tiraen i el porter era protagonista, a ara ser un equip al que el porter li tiren molt menys, però que també té que estar atento i salvar ixes que poden definir el partit. Ara escoltarem el que ha dit el bo de Diego Conde al respecte. I una altra curiositat, o almenys a mi sí que me l'apareix i n'hi ha que destacar-la. Ah, per cert, quants partits li han ficat al pobre de Frutos?
Sí, però a tots aquells que deien que no era expulsió, bueno, li han caigut dos partits.
Dos partits. I li han llevat l'expulsió al del Betis.
Sí, a Anthony. Ja.
No ho havia vist mai, jo, això, eh? Mira que tinc ganja. No recorde aixina tirar arreu una expulsió encara que digui lo ha rozado, no le ha dado...
Bueno, suposo que els advocats del Betis han dit que en tot el moment Anthony va per el baló i la federació estima que tenen raó, que en tot el moment va per el baló i que, per tant, no espera roja.
Va per el baló, pegant-li per darrere i el baló no arriba ni volant.
Té molts bons advocats el Betis.
Ja, no sé. Curiositats. Per cert, des de l'Espanyol han demanat més entrades. Sembla que a Barcelona estan més motivats que mai en quant al Villarreal, perquè són un dels millors equips d'esta segona volta del campionat. Han eixit del descens, li van guanyar a nuestro Real Madrid i sembla que l'Espanyol, que té cultura de vindre així quan està necessitat i pegamos un susto, ja ho ha fet alguna volta que altra, quin perill té el partit de l'Espanyol. És un partit en el que el Villarreal de guanyar-lo tindria molt, molt, molt camí fet en la competició europea. Veurem si som capaços de no despistar-nos, però a casa ja sabeu que per lo que siga mos està costant més. Quantes entrades més han demanat des de l'Espanyol?
No especifica, però fica en el comunicat de l'Espanyol que tota aquella gent que s'havia apuntat per al sorteig, per aconseguir una entrada, que és que ja no farà falta fer sorteig perquè tots tenen entrades per a poder vindre.
I te dono un dato, vos dono un dato, Rubio. L'Espanyol és l'equip de la Lliga ara mateix que millor encert de cara a porteria té des d'este 2025. O sigui, de cada dos tirs, un és gol. Poca broma, eh?
El 50%.
Però vos dono un altre dato. El Villarreal és el segon equip que més encerta la porteria rival, en un 48%. O sigui, que ells últimament tot el que tiren va dins, però és que nosaltres portem missa mitja quasi en tot l'any, en part.
Una cosa que me pregunta un oient, el parte de Sancet, a veure, l'Atlètic ha dit lesió muscular moderada.
Bueno, pues que això mateix no en dic res del parte de Sancet, a mi que m'estàs contant, no, perquè de Sancet.
Claro, com la gent, el nostre rival és l'Atlètic Club, ja. I Sancet s'ha lesionat, però que l'Atlètic ha comunicat que és algo moderado.
Bueno, però quan juguen contra l'Atlètic? 6 d'abril, no?
Ja, però si esta jornada se deixa dos punts en el Metropolitano...
No crec que perquè no estiga Sancet no guanyen, no? No sé.
Està sent dels millors.
Ja, però bueno, tenen a altres, suposo que tenen a altres. Anem a ello, per cert. L'altre dia vam contar així que Baena estava a prop de les dobles xifres i diem que prop de les dobles xifres havien hagut pocs futbolistes en el Villarreal, Cazorla i no recorde qui era l'altre. Bueno, mos va escriure al telèfon, però jo és que he perdut el telèfon, o sigui, si aquests missatges soc tan fenomeno que no sé on tingui el telèfon que vam donar perquè la gent enviara missatges. N'hi haurà ahí 3 milions de missatges, però quan m'ho va dir ell m'he d'adonar compte que no sé on està el punyetero telèfon, n'hi haurà que buscar-lo. Però mos ha enviat perquè ell diu que la temporada 2004-2005 la estadística diu que Riquelme va fer 16 gols i 8 assistències de gol i ell diu que va fer més assistències de gol i, per tant, Riquelme també va tindre dobles xifres en el Villarreal, no?
Sí, mos han fet un informe Gonzalo detallat en el que més o menys intenta resumir en cada partit d'aquesta temporada Riquelme lo que va fer.
Sí, sí. Partit a partit ha buscat cròniques, vídeos per a certificar que Juna Cazorla i qui era l'altre? No recorde si era Pides, no recorde, ara ho mirarem. Que Román una temporada va fer dobles xifres, la 2004-2005. 16 gols, ojo, i 14 assistències de gol. Pues ara ho analitzarem. 18 sobre les 2, primera pausa, mos espera Diego Conde.
Mamma mia, Italia llega a McDonald's con la nueva McStream Tutti Pepperoni, con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano, una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas McShaker Fries Italian Taste, tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado, ven a McDonald's y pruébala.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Bueno, primer lo del brindis de Ross, pero lo de Sancet. Dius que se ha lesionado Sancet, dius que es una lesión muscular, es en el recto femoral.
Sí, recto femoral de su pierna derecha, yeah. Informa al Athletic Club.
Ya, yeah, pero estaba mirando yo para cuando después hemos lesionado a otros algo y todo el mundo comienza a decir que mal lo hacéis y todos os lesionan y vaya mierda y lo de Gerard. Pues mira, ¿cuándo es este Sancet?
24 años este.
Esta es la cuarta lesión muscular de esta temporada de Sancet. La cuarta. Estaba mirando que se ha perdido 6, 3 y 2 partidos. 9, 11 partits. Diu així. No sé si estarà mal. Quarta lesió muscular. En este any. Una setembre, una octubre, una en desembre i una ara. I l'Atlètic té bons metges, bueno, té de tot. Ja vos dic jo que l'Atlètic té de tot. Bueno, pues... Supose que el todomalista de Bilbao estarà dient sempre se jode Sancet, el cuerpo médico, esto está mal... Que pot ser que tinguin un cos mèdic com el nostre, roïn, que no faja, que no cura ningú i que tot el món se trenqui cada dos voltes, però jo crec que igual és futbol, eh? I que juguen massa partits. I ells, per exemple, cada tres dies. Però bueno, són circumstàncies que passen. Que se cure lo més pronte possible Sancet, però bueno, si no estiguera contra Mato, contra Mato va arribar, perquè estic dient que són d'entre dos i quatre setmanes.
Ya, pero te torna a decir, si se perd dos o tres partits de temporada, o sea, regular tú, y li retenim a l'Atlètic...
Que Sancet és l'Ayoce de l'Atlètic Club.
No, ahora no vaig a comparar en Ayoce o en Baena, però és un jugador molt important per a ells.
Però ho desbon, no?
Sí, sí.
Com Ayoce i Baena, matos dels bons qui són avui al Villarreal.
Nosaltres, Baena i Foyt i Ayoce.
No, pues ja està. O sea, està clar que ara mateixa n'hi ha gent que està en un estat de forma descomunal i n'hi ha gent que està un poc pitjor. Bueno, pues al final és lo que hay. Ahir va estar el president del Villarreal fent el brindis habitual en l'agrupació i va voler parlar per la gent de l'agrupació. I nosaltres tenim el discurs del president del Villarreal que recalca una i una altra volta que la gent del Villarreal lo té que ser centrar-se en el seu equip, oblidar-se dels altres, no cantar als altres lo que siga, sinó animar al seu equip. Este era el discurs de Roig ahir.
Bueno, vamos a tener un acto como todos los años y en memoria de José Manuel, el haber conseguido matemáticamente o virtualmente estar en primera división. Antes os quiero decir, desde mi experiencia, explicaros algunas cosas. Primero, un recuerdo y un apoyo y una fuerza total para Adrián, Mario y Antonio. Pasado más sin tener ninguno, los chavales, ninguna, absolutamente ninguna, pero eso tenemos que erradicar, tenemos que hacer todo lo posible para sacar la violencia del fútbol, y ahora hablaremos un poquito más, que os quiero explicar todo esto, pero para mí, enviar desde mí todo el apoyo que tenéis y lo que necesitemos. Espero que los han cogido y que la justicia se encargue de ponerlos cada uno en su sitio y que les corresponda el castigo y que sea un castigo ejemplar, para que piensen que lo que pasó no puede volver a pasar bajo ningún concepto. O sea, esto hay que erradicarlo totalmente, totalmente, pero nosotros también tenemos que colaborar. Yo digo que no hay que hablar, hay que hablar, pero hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer. Entonces, desde mi experiencia, toda mi experiencia de la vida, que ya por desgracia, bueno, desgracia o no desgracia, pero como estamos, ya somos bastante mayores, lo que hemos conseguido, yo siempre he mirado con positividad. Ser positivos. O sea, yo creo que el mal del vecino, el mal del rival, a nosotros no nos hace mejores. Nosotros somos mejores porque tenemos que ser mejores. Tenemos que estar todos juntos para poder disfrutar de... En todos estos últimos... Los dos partidos, yo voy a poner con dos ejemplos. El primer partido de hace el anteperúltimo partido, que fue el que me estaba refiriendo... Íbamos todos más o menos contentos, alegritos, estamos sobrados, sobraditos y tal, y realmente estamos pensando que estaba todo hecho, y no estaba hecho. Hay que estar concentrados en el trabajo, tal, les dedicamos cánticos de tal a la afición contraria, que el cántico de que no tiene que ser, hay que ser positivo. A mí me hubiese gustado un cántico que hubiese sido, yo canto muy mal, pero el cántico que teníamos que haber hecho el año que viene en Manchester Villarreal. Pero eso es lo que tenemos que hacer, pensar en positivo, lo que somos nosotros buenos para poder dar, no todos los demás. Eso es. Bueno, el que tenemos que ir por ahí. El que sea, lo que tenemos que hacer, que es nuestra posibilidad, el estar. Somos grandes. Aquí estamos en este momento, todo lo que representamos aquí. Tenemos, está el un jugador, capitán Dani Parejo, está el míster, el mejor de la compañía, está el consejo directivo, está el consejero delegado y el presidente. Todos aquí juntos y la gestión.
Todos tenemos que empujar y ser positivos. O sea, hay que respetar al rival, pero hay que ganarle. Hay que, una cosa no tiene que quitar, sino ganar. Y es importantísimo el que podamos nosotros, que cada año, ser cada año mejores. Entonces, yo creo que es importante el que esa posibilidad tiene que estar. Y hay que ser, o sea, no podemos meternos con nadie, el que si vete allá, vete, quédate, vete qué. No, nosotros somos un club con unas condiciones con desfavorables respecto a nuestros competidores. Somos un club que tenemos que movernos bien. Yo creo que el consejero delegado ha hecho un buen trabajo, tenemos un equilibrio económico, y con ese equilibrio económico tenemos que ir tirando adelante. Pero nosotros...
Pues Fernando Roig, que vol que la seva gent se centre en lo seu i no en lo que puguen fer o no fer o on puguen estar o no estan els que vinguen. No li agrada que li canten a segunda i aquestes coses als equips rivals. Pues té raó. Jo crec que no facis el que no t'agrada que te facin. És veritat que a Mato Monan fet de moltes, però ser com ells jo crec que no te dona res.
Pues... No, sé que és impossible que guanyi l'Europa League el United, però encara podria tocar-nos en Champions.
Sí, sí. Bueno, això perquè he dit el any que viene...
Manchester-Villarreal està un poc complicada la mateixa.
No, bueno, pues Arsenal-Villarreal tampoc passa res. Però sí, jo crec que el futbol sempre n'hi ha que anar en un perfil baix i sempre n'hi ha que saber qui eres, d'on vens, on estàs i cada un que s'apanyi en lo seu i que se dediquen a lo seu. Però bueno, aquestes eren les paraules de Roig a la gent de l'agrupació de Penyes Air, recalcant allò de que és preferible estar i animar als teus que fijar-te en el que ve. Diego Conde, protagonista en el Villarreal Club de Futbol. Bueno, ell i la defensa del Villarreal Club de Futbol hem passat de ser la tropa en tota la primera volta. O sigui, quan va acabar la primera volta, l'equip que més gols li havia marcat era el Valladolid. 37. Nosaltres érem el segon equip junt a l'Alavés i no recordo qui.
No, però en lo de Porta Cero crec que només estaven el Como i no sé quin altre d'Alemanya pitjor que nosaltres.
De tota Europa, el Villarreal el mes passat era un dels pocs equips de tot el món que només portava dos porteries a zero. El pitjor de la Lliga. Però és que en la primera volta mos havien arreat 31 gols. Només mos havia superat el Valladolid en 37, mos havia igualat l'Alavés i no recorde quin altre equip també està en aquesta línia de... Si comptes 31 gols en 19 partits, que són els que jugues en la primera part del campionat, pues te dones compte que el Villarreal Club de Futbol portava una mitja de 1,6,7 gols en contra per partit. O sigui, que si volies guanyar tenies que fer dos gols mínim. Si no, estava la cosa fotuda. Vale. Des que ha començat la segona volta, jo crec que ja en el camp de la Real Societat, l'últim partit de la primera volta, ja ens vam donar compte que la Real ja no... Ens va fer aquell gol que ens va pillar la contra Cubo.
Claro, t'anava a dir, era un córner, realment, no va ser una jugada elaborada.
Però ja ens pillaven menys. I de col van deixar de pillar-nos. Toquem madera. Des que ha començat el 2025, només n'hi ha un equip en tota la Lliga que li han fet menys gols que a nosaltres. El Barça, 3. Bueno, ahir en la Copa del Rei... Si comptabilitzara el van arrear bé.
Se descompensa.
Per cert, poca broma. Els tres últims partits de Sorlot en el camp de Montjuïc, la muntanya màgica. Barça-Villarreal, minut 99, 3-5. Gol de Sorlot. Lliga Atlético de Madrid este any. Minut 96, 1-2, últim minut de partit, gol de Sorlot. Ahir, Copa del Rei. Minut 93 de 95, 4-4, Copa del Rei, gol de Sorlot. Joder, Sorlot, eh? La muntanyeta màgica. És màgia pura. Però el que diem, a on està la clau, Rubio, que l'equip hagi passat? De ser un equip dels més golejats de la Lliga i dels més golejats d'Europa en quant a portes a zero i de cop ara és dels que menys gol li fan. En 6 partits, 2 porteries a 0 i perquè te va fer un gol el Valladolid a la Remanguiller i un altre a les Palmes, així com aquell que dius que no saps com, i el València. 4 gols en contra. Què ha canviat?
Bueno, és que no vull que ningú se doni per al·ludit, però Foyt abans de gener no estava. Canguara ha pegat una progressió increïble. Des de que vam dir així, lo de Canguara ha pegat una progressió increïble. I...
Que fica els dos del mig grandots igual també ajuda, no?
Sí, després que sempre hi ha debat de, bueno, però en cas de que jugar parejo, i ja, però també sembla que en Comesaña i Gueye millorem una miqueta també en aquesta faceta de defendre.
Te pone una altra cosa que jo crec que és clau, eh? El treball de Baena i Pino en banda ha pujat moltíssim. La mitja de Marcelino al front del Villarreal era 0,9, un gol per partit en contra. En este 2025 és 0,6. Jo crec que acabarà pujant a un gol en contra. Este Villarreal en els gols que fa, en una mitja de gols en contra, de un, és Europa fijo i algo més. És evident. L'altre dia li van preguntar a Marcelino per esa sensació de que l'equip ha millorat en la faceta defensiva i ha canviat mentalment en aquest treball defensiu. És un equip més sòlid, més fort, més segur. Vamos, mira que ha costat, eh? Poca broma. És que li ha costat un any, eh? Equilibrar el tema defensiu, eh? Un any i varios canvis en defensa, eh? Molts canvis en defensa. Era l'obsessió de Marcelino. Bueno, toquem madera, pareix que ho ha trobat. I ho explica així.
És que, a ver, tuvimos ahí un bajoncito. Pero creo que en ese bajoncito a nivel de frescura, que fue lo que demostramos hoy, de juego, de ser un equipo dinámico, alegre, con mucha llegada, fuimos excesivamente penalizados. Porque encajamos 8 goles en 4 partidos y no sé, en esos 4 partidos el rival no nos tiró 12 tiros a portería. Los porcentajes de acierto de los rivales tampoco pueden mantenerse eternamente. Y bueno, fue lo que nos sucedió en esos partidos. Vimos el otro día al Betis que nos tiró 2 tiros a portería y nos metió 2 goles. Y un tiro lejano que bueno, pues una falta que paró Luis, y otro tiro lejano que bueno, pues la paró Luis también y la parábamos tú y yo. No tuvimos, lo mismo nos pasó en Bilbao. Algo similar aquí el día de Girona, que perdimos en el 95. No digamos en Pamplona. Bueno, estamos en esa racha. El fútbol tiene rachas de efectividad. Nosotros al principio tuvimos una gran efectividad ante la portería rival, y los rivales tirándonos más nos metían menos. Pero creo que defendemos mejor que hace 2 meses.
El porter, Diego Conde. Jo pensava que anava a deixar a Luis Junior, te ho juré. O sea, si tu me dius a mi, quan va ficar a Luis Junior, què passaria? Dic, se queda Luis Junior, no? T'has gastat 14 quilates? Pues no. S'ha quedat Diego Conde. I ara ve la pregunta. ¿Quan canviarem a Diego Conde? Mai?
És que ara ja... No,
ara no.
Claro. Ara ja té que jugar Conde sempre.
Sí, sí, és una cosa... Vull parlar d'ell, a parlar de Diego Conde, que per cert, els últims partits, el del València la salva, el mà a mà i el retruc és gol, en Vallecas la salva i el retruc no és gol. Que analitzi el porter del Villarreal per què este Villarreal és millor en defensa que era.
Bueno, yo como portero, cuanto menos me llegue, mejor, la verdad. Simplemente creo que llevamos toda la temporada haciendo mucho hincapié en el trabajo defensivo, en mejorar nuestros registros, y yo creo que tanto la calidad del trabajo que se está haciendo como la intensidad y la implicación del equipo pues hace que evidentemente concedamos mucho menos, y bueno, yo creo que se está viendo, ¿no? El equipo encaja menos, se ve muy sólido, es muy difícil hacernos una ocasión, y yo creo que es mucho mérito del trabajo que se está haciendo.
Creo que habéis bajado la media, no llega a menos de un gol, ¿eh? En la segunda vuelta, o sea, es casi la mitad de lo que teníais, por ejemplo, al principio, que era aquella que siempre eran 2 goles y no había...
Sí, sí, yo creo que es un poco al hilo de la pregunta anterior, que el equipo está haciendo un trabajo defensivo magnífico, que se ve la implicación, el esfuerzo colectivo individual, acciones grupales y acciones individuales de cada uno, donde se deja el máximo, donde se ve el compromiso del equipo en cada repliegue, en cada circulación del rival, en cada contra, y bueno, yo creo que estos son los registros a los que nos tenemos que acercar, y estoy convencido de que va a ser así.
El día del Valencia supongo que te irías jodido porque haces la parada esa y el rechace y quedas gol. En Vallecas es lo mismo, la misma jugada casi, pero esta vez la parada sale bien y se acaba ganando, ¿no? Supongo que una por otra.
Bueno, son circunstancias del fútbol. Yo creo que hay que intentar estar para cuando toca. Pero el fútbol tiene estas cosas, al final rechace muchas veces, cae donde no quiere, sobre todo si es más un uno contra uno, que más el balón te golpea a ti que tú pararlo, y quizá la de Vallecas pues es más una parada, ¿no? Que sí que tienes el espacio y el tiempo para intentar desviar el rechazo donde tú quieres, y bueno, pues que no suceda a lo mejor lo que pudo pasar en Valencia, que no deja de ser uno contra uno y que el balón sale escupido a cualquier dirección.
Siguiendo con a lo que estabas comentando ahora, sí que es cierto que en los últimos tres partidos, creo, Las Palmas, Valencia y el último contra el Rayo Vallecano, las mejores ocasiones del equipo rival han sido en los minutos finales. ¿Eso lo estáis trabajando? ¿Es falta de concentración? ¿Qué crees tú que puede, qué pasa en ese momento?
No creo que sea falta de concentración en absoluto. Yo creo que el equipo durante los 90 minutos tiene un despliegue físico descomunal y entiendo que es algo normal y parte del juego, que en los últimos minutos pues muchas veces los esfuerzos ya no pueden ser los mismos porque hay fatiga y puedan llegar esas ocasiones. Nosotros también creo que en los últimos minutos pues somos capaces de hacer mucho daño al rival. Y supongo que es una situación del juego pues normal, ¿no? Que se debe a la fatiga, pero que evidentemente pues intentamos evitarla como cualquier equipo.
Diego, después de esta última victoria tenéis 9 puntos, que son muchos, de ventaja sobre ese ramillete de equipos que os persigue. No sé si estáis muy pendientes de las clasificaciones europeas, de aquello de que el quinto pueda ir a la Champions, pero la verdad que vuestro puesto ahora mismo vale su peso en oro, ¿eh?
Pues particularmente no es algo que piense, colectivamente creo que tampoco es algo que ocupe nuestra cabeza al pensar si la quinta plaza o no va a entrar en Champions. Nosotros lo que hacemos es intentar salir a ganar cada partido, hacer distancia con los de detrás y meter presión a los de delante, y creo que es la línea que debemos seguir, creo que nos está yendo bien, creo que estamos compitiendo de la mejor manera, y a partir de ahí pues las situaciones que no dependen de nosotros pues marcarán un poco el camino, pero nosotros aspiramos a estar lo más arriba posible.
Sí que es cierto que todos, cuando se pregunta por eso, habláis de la cuarta posición, de pelear con el Athletic. Está siendo una pelea muy bonita, ¿no? Porque estáis apretando mucho, pero ellos tampoco están aflojando y están manteniendo un poco esa distancia.
Sí, como te digo, nosotros lo único que podemos centrar nuestros esfuerzos es en lo que depende de nosotros, que es al final ganar cada partido, apretarles, recortar distancia y a partir de ahí pues la competición será un poco la que marcará dónde queda cada equipo, ¿no? Pero yo creo que nuestra parte la estamos cumpliendo, estamos trabajando de la mejor manera, estamos compitiendo cada partido y a partir de ahí pues a sumar y a intentar coger esa cuarta plaza, ¿no?
Empieza la próxima jornada en el mes de marzo, un mes de marzo en que puede ser clave, ¿no? Vosotros 4 partidos, el Athletic Club de Bilbao va a tener 6 partidos con esa eliminatoria contra la Roma. No sé si miráis el calendario de ese mes de marzo, si empezáis a hacer números, posibilidades. Ellos juegan contra el Atlético Madrid, vosotros contra el Real Madrid. En definitiva, es un calendario que quizá os favorece un poquito. No sé si hacéis números en ese aspecto.
Bueno, al final todos tenemos que jugar contra todos, ¿no? Independientemente de que sea en febrero, en marzo, en abril o en mayo. Entonces la única línea a seguir, yo creo que es afrontar el siguiente partido con el ánimo y con la convicción de sumar los 3 puntos, sin mirar lo que van a hacer los demás y con ese único objetivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues como te he dicho, todos tenemos que enfrentarnos a todos. Los puntos valen lo mismo sea cual sea el rival y lo que importa es que a final de temporada pues hayamos sumado más puntos que los demás.
Sí que da la sensación que de toda la temporada solo habéis estado fuera de Europa la primera jornada porque empatasteis en casa. Habéis estado 13 jornadas en Champions, y curioso porque fue en tu lesión, la lesión de Nico Pepe, la de Acomac, fue ese momento, o sea, a finales de noviembre, o sea, final de año, donde tuvisteis hasta 10 lesiones y perdisteis esa zona, ¿no? Al final uno se da cuenta que este equipo, en el momento en que no ha competido el nivel que perdió la cuarta plaza, fue por eso, ¿no? Por la acumulación de lesiones.
A ver, yo creo que el equipo ha competido de la mejor manera durante todo el año. Evidentemente no puedes estar al 100% en todos los partidos, ¿no? Y hay partidos mejores y partidos peores, yo el primero. Sí que es cierto que durante el primer tramo de la temporada pues hemos sufrido muchas bajas que se han acumulado y que evidentemente merman al equipo. Todos los jugadores están más que capacitados para ser titulares, pero a partir de ahí, evidentemente, cuando sumas un número alto de lesiones, pues tus recursos son más limitados a la hora de afrontar un partido, y quizás pues acumulación de bajas pues nos pudo pasar factura en ese momento de la temporada, porque al final en ese vestuario que tenemos ahí hay muchísimo talento, hay muchos jugadores que son capaces de sumar, y evidentemente la ausencia de uno nos duele, la ausencia de dos más, y la ausencia de, en este caso, 7, 8, 9 o 10, pues evidentemente hacen daño al equipo.
Te pregunto por eso, tú saliste del equipo por una lesión, volviste, todo el mundo teníamos dudas y Marce salió diciendo que no tenía ninguna, que eras el portero titular y que tenías que volver a jugar tú. ¿Cómo viviste eso?
Bueno, pues agradecido públicamente, por supuesto, el míster me está dando toda su confianza. Intento devolvérsela con trabajo, y no solo con trabajo, sino con mi mejor versión en el campo. Y bueno, pues entrenando al máximo cada día, intentando darle argumentos para que siga confiando, y sobre todo para ayudar al equipo, que desde mi posición o desde cualquiera del campo es lo que queremos todos.
La próxima jornada jugáis contra un Español que está, bueno, que acaba de también de ganar fuera de casa, viene con un poco más de moral y tiene una trayectoria un poco similar a la vuestra, ¿no? En esta segunda vuelta. No sé si después de estos partidos contra Valencia, contra el mismo Las Palmas y el hecho de que el Español haya ganado, es todo un aviso para no levantar el pie del acelerador.
Yo creo que no podemos levantar el pie del acelerador en ningún momento. Al final, la Primera División Española ha demostrado ser una de las ligas más competitivas del mundo, y creo que si no das tu máximo rendimiento en cada partido, tanto a nivel individual como colectivo, pues no ganas, porque hay mucho nivel, cada vez quedan menos jornadas, los equipos nos estamos jugando mucho, cada uno en su parcela, y no podemos permitirnos el no dar el máximo en cada partido. Entonces yo tengo la convicción de que si damos nuestra mejor versión este lunes ganaremos, pero siempre con el colmillo afilado de pensar que los demás también se juegan mucho y que no podemos bajar.
El otro día la primera puerta a cero fuera de casa, tú llevas dos puertas a cero, de las tres que ha sumado el equipo. Me acuerdo cuando viniste la otra vez aquí en rueda de prensa, te pregunté si te picaba el hecho de no tener puerta a cero, porque en ese momento era así. ¿Se te ha pasado un poco el escozor ese o todavía sigue picando y quieres más?
Bueno, yo particularmente creo que como persona y como deportista no creo tanto en el resultado final, en lo que creo es en el proceso. Y como sé que el proceso está siendo el adecuado, que es que estamos haciendo un trabajo defensivo increíble, que le damos la importancia que merece y que sobre todo vamos todos con la misma idea colectiva, pues a mí me hace sentirme orgulloso y sobre todo convencido de que esta portería cero, segunda en mi caso particular, tercera del equipo, pues son muy pocas con las que van a ser a final de temporada, porque creo y confío en lo que estamos haciendo y estoy seguro que va a ser así. Bueno, pues empezando por lo último que has dicho, evidentemente una portería cero te refuerza. Al final pues es un aliciente más para sumar confianza. Y respecto a la temporada, pues creo que el resumen y mis palabras tienen que ser de agradecimiento al club, en primer lugar, por darme la oportunidad de dar un gran paso en mi carrera en una entidad tan grande como es el Villarreal, y que aspira tanto y que no solo aspira, sino que tiene la capacidad de estar siempre en la parte alta de la clasificación y de luchar por los puestos europeos. Y bueno, pues a nivel particular, más agradecido si cabe por haber tenido la oportunidad de jugar. Cuando llegas a un sitio nuevo, pues lo primero que piensas es en adaptarte y en ganarte poquito a poco tu hueco. Y a partir de ahí, pues bueno, por diferentes circunstancias he tenido la oportunidad de jugar, de intentar demostrar desde el verde. Y me siento pues orgulloso en este caso de lo que está haciendo el equipo, de lo que estoy haciendo yo también, pero sin ningún tipo de conformismo. Creo que esto no es nada, que nos queda mucho por hacer, que me queda muchísimo por hacer, por mejorar, por seguir ayudando, y a partir de ahí pues siempre con esa ambición, con esa humildad y buscando siempre mejorar mi mejor versión.
Pues este es Diego Conde, el porter titular del Villarreal Club de Fútbol, com diu aquell, bueno, ara mateix un dels homes importants i un xaval que quan el van fitxar tots pensàvem, bueno, sí, l'aposta, i després de gastar-te 14, no? 14 van ser, en Luis Junior.
Sí, 14.
Pues diu, bueno, pues estos han comprat a Luis Junior perquè Luis Junior siga el hombre clave. Pues no, ahí está. Diego Conde. Després de dir que Kiko Femenia està recuperat de l'esquena i que se suposa que va poder jugar Rubio, tu dius que contra l'Espanyol de Barcelona jugarem en este 11.
Conde de porter, Kiko, Foyt, Canguala, Cardona, Gueye, vos compre que en casa puga jugar parejo, Pino, Baena, Ayoce i Barri.
Bueno, a mi no falta que me compres res, que és que opinar tu. Jo... Està clar que, home, parejo a casa contra l'Espanyol, que vas a tindre més control, no? Igual sí, o què?
El fiquem, el fiquem.
48 sobre les 2 de la vesprada. Pues és lo que hay.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
La Cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
La setzena edició de la Volta a peu pel Terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Per cert, l'altre dia vam explicar que és difícil fer dobles xifres. Què vol dir dobles xifres? Arrear més de 10 gols i més de 10 assistències en una temporada, no?
Sí, com diguem en el baloncesto, quan diuen dobles-dobles que són passar de 10 punts i passar de 10 assistències.
Baena en 6 gols i 8 assistències va camí de poder fer-ho. Ayoce en 11 gols i 2 assistències ho té difícil. Claro, valoràvem això i diem, en el Villarreal, en tota la seva història, que ha fet dobles xifres. I nosaltres buscàvem i vam trobar que ho va fer Cazorla una volta en quant a gols. I, claro, la estadística dia que Riquelme, en una temporada que va fer 16 gols, va fer 8 assistències, se va quedar a 2. Bueno, pues Gonzalo Bautista s'ha pegat un faenón per demostrar que no és així. No sé si per ser més fan del Villarreal o de Riquelme. Gonzalo, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, què tal? Buenas, Víctor.
Tu decidiste mirar partido a partido la temporada 4-5 del Villarreal para certificar que Riquelme sí ha hecho dobles cifras de amarillo.
Sí, en Valencià sí, bolsé, no te preocupes, Javi.
Pues tu vas buscar tota la temporada.
Perquè, saps què passa? Que, a veure, quan Riquelme va plegar al Villarreal jo tenia 13 anys. Y pues a lo mejor fruto de la edad y del entusiasmo y del momento del Villarreal en aquella época, pues de ver es que me declaré fan incondicional de Riquelme y simplemente pues cuando he escoltado o he visto que n'hi havia un poc de debate en el tema de les assistències perquè entenia que no estaven ben comptabilitzades, pues m'ha picat la curiositat de comprovar-ho realment. ja fa anys ho vas veure en una notícia que se va publicar quan estava Cazorla així i que no me quadraven els números i des d'aquell moment vaig estar intentant recopilar info. Te ho vaig comentar l'altre dia
sí.
I ja este cap de setmana me va picar la sopa per intentar pues, determinar exactament quant es va fer aquesta temporada, sobretot.
Expliquem una cosa. Jo quan dono una estadística, ho explique fàcil, ¿vale? N'hi ha 4, 5 o 6 mitjos o cases d'estadístiques en este país que, diguem, són més o menys sèries, ¿vale? Jo quan intente buscar una estadística tinc les meues i, a part, la de 3, diguem, empreses més que fan estadística del futbol. La gent utilitza des de Transfer Market, Juescorec, 0-0, bon, n'hi ha 1.000, ¿vale? N'hi ha de pago, con Bisoxer, que tu pagues. Claro, jo les estadístiques de Riquelme de 2004-2005 les he tornat a mirar, les oficials, les de pago, les que n'hi ha són els 16 gols estan clars, n'hi ha algú que li dona 17, però jo crec que és ahí algun gol que no quadra. I les estadístiques d'assistències, totes les cases d'estadístiques li donen 8 gols, 7 gols, però ningú li dona 14 gols. I tu tenies en el cap que havia fet més de 8 assistències.
Bueno, tenia, no. N'hi ha notícies de l'època. Crec que vos ho passen a l'Excel, no?
Sí.
Febrer, per exemple, s'està parlant de que entre ell i Forlán havien aconseguit no sé quants gols i que Riquelme a aquestes fetes tenia 12 assistències. En el mes de desembre ja li contaven a principis de desembre 7, a finals 8, quan en aquestes cases que arrepleguen les estadístiques pues, només ne tenia comptabilitzades, me pense que 4. Entonces me vaig ficar un poc a revisar partit a partit, a veure qui marcava, qui assistia, intentant recopilar info de notícies, de vídeos dels partits, etc. I vaig començar a topetar-me assistències de Riquelme. Com per exemple Villarreal Màlaga del DNU del 12, una assistència que no se arreplega en cap casa, pues que se li fa a Peña i que n'hi ha un vídeo que demostra que pues és un
que l'assistència és de
des de la frontal i marca Peña.
Jo he mirat
Aixina, pues n'hi han prou més.
Sí, jo he mirat tu a u i per exemple, claro, és que és difícil, perquè mira, n'hi ha una en la que tu li dones 2, que és un Villarreal Athletic Club, ¿vale? Que quedem 3-1 i el tercer gol és de Forlán i el tercer gol és una jugada d'escena que dribla a la defensa, arriba al porter i li cedís a Forlán, o sea, no és de Román. Però també tinc que dir-te que he estat mirant altres i sí, jo diria que té les 14 assistències de gol. La qüestió és on se perden, claro. A partir d'ahí obrim un meló. Totes les estadístiques són bones, són roïns, estan ben fetes, de l'any 2004-2005, com se certificaen. Jo crec que la...
Crec que en aquella època a lo millor no estava de moda.
Això no, veite. Jo crec que no estava tan de moda lo de les estadístiques. Jo crec que des del 2010 això sí que crec que ja és algo més... Sobretot saps per què? Per les apostes. O sigui, a les estadístiques del futbol els ha fet un bé brutal les cases d'apostes, perquè les cases d'apostes sí reflegen a l'instant cada jugada, perquè se paga per corners, per assistències, tu pots apostar per tot. Claro, entonces, así Riquelme seria el tercer futbolista que tenia, o seria el primer, crec jo, no? Que faria dobles xifres, perquè no crec que Forlán farà més de 10 assistències cap temporada, és impossible, no lo veo.
No recorde, però
no.
Al final era reivindicar un poc, i gràcies també per donar-li veu a aquestes reivindicacions meues, però era reivindicar un poc que estaven en aquests números i que són números brutals, o sigui, si compares en altres jugadors, altres equips, pues són números que estan a l'alcance de,
sí.
Bueno,
mira,
de Cristiano, de Messi, de a lo mejor de Benzema, de Griezmann, de Gena y Ciro.
Està clar. Jo no recorde a pocs futbolistes que tiraren tots els corners, totes les faltes, tot el que se tirava a porteria, com feia Román. Ara ho fa Baena. Passa que Baena no tira totes les faltes, no arriba a ser l'únic que les tira. I Baena, és veritat que està marcant registres, el seu rècord és 14, no?
Sí.
Bueno, pues Román...
Que, de fet, la Lliga va fer també una publicació l'any passat comparant a... Bueno, dient que Baena empatava a Riquelme en assistències. Claro, ja tampoc sé...
Ara ja no. No, ja te dic jo. La Lliga i tots treballen les que jo te dic, que són les oficials.
En aquell moment sí que van ficar la publicació.
Claro, però ells... Claro, tu pensa que 2004-2005 han passat 20 anys i que perquè estàs tu ahí, que eres... Vamos, has dit, me cago en la mar, así tinc que buscar-li jo a Riquelme les 6 assistències que li falten, perquè ell li donen 8 i 7 any. Sí, 16 gols i 8. Claro, pues li n'han vist les 6.
De fet, també hi ha notícies pues, que parlen a final de temporada, perquè crec que aquest va ser l'any que van fitxar després a Riquelme, estiu.
Sí, el que paguem.
I parlaven pues, de que havia sigut el màxim assistent de la Lliga en 14 assistències.
Mm. Home, mira, jo he mirat, quan m'has enviat això, he mirat, per exemple, el resum de més de mitja hora del Villarreal 3-0. I quan fan el 3-0, que l'assistència crec que és d'ell, no? Sí, el 3-0 crec que és d'ell. Com li diuen al narrador de
Martínez?
Plus? Carlos Martínez diu, bueno, li diu a Sarabia, pare, que el pare d'Eder, li diu, hòstia, otra asistencia de Riquelme, ahora mismo lleva 11, bien, es el máximo asistente de la liga con 11 asistencias de gol. Això és, pues falta en, no sé, un cabàs de partit. Però és veritat que després no me'n fa 3. A tu tenis en 4, però jo he certificat que la de l'Atlètic Club no és ell, és Sena, però dona igual, les altres sí. O sea, són 14.
N'hi ha alguna també, així no un poc dubtosa.
Sí, però bueno.
Crec que no comptabiliseu una que al final és un rechaz en el porter, que li cagava al porter i crec que va fer el golazo.
Sí, claro, pero ya es de, claro, ahí ya ni habría que entrar. Pero bueno,
o sea, yo... Claro, no sé si que se contabilizaría en Buendía.
No, yo me quedé en lo friki que tiene que ser de Riquelme para tindre, pasar 12 años y tindre tú eso en el cap, ¿eh? De decir, joder, le han llevado 6 resistencias al meu Román.
Y no només això, de fet, crec que també va superar la xifra que estaves comentant en la segona temporada, en la 05-06. Però no tinc...
És difícil. Temporada. Els gols sí, perquè els gols... En els gols inclús n'hi ha controvèrsia, perquè hi ha alguns gols que després... Però, claro, les assistències... Si tingués... Jo m'he ficat a buscar les cròniques i la majoria de cròniques mai diuen qui assistís. Saps? Claro, alguns fan les cròniques un poc així de literatura i estan contant que plovia i que... no sé. Bueno, pues curiositats. Tu després de Riquelme ja no has vist de ningú futbolista que digues, hòstia, que bo és.
Així en el Villarreal, no. Bueno, per mi el millor jugador que ha passat per el Villarreal, per tot, és Gerard Moreno. Però reconec que és pues, això, per els gols que ha fet, per les temporades que ha estat així, però les 3 temporades que va tindre Riquelme així, o 3 temporades i un poquet, això no ho he tornat a veure.
Tu el dia que se va pirar va estar mal un any, no? O com?
Home, claro, i plorant a veure si tornava. Després,
no tornava,
quan,
no.
Quan estava en segona.
No tornava.
Però bueno, és
no, però...
tal que ja està.
Està bé. Hòstia, el Rubio ho diu, que el futbol sou vosaltres. Ara, per exemple, estem parlant amb tots d'una estadística i mos han enviat també, no? Que si l'estadística és tot l'any, el Villarreal...
Sí, per exemple, un altre fenomen que és César de la Penya de Villafranca de los Barrios també mos diu que si la estadística fora de tot l'any en eficàcia de tirs i gols a porta, el Villarreal sí va per davant de l'Espanyol.
Quant de rato has perdut per fer tota esta, a buscar cada crònica, cada vídeo, cada gol, cada assistència de Román? Quantes hores has dedicat a això?
Ja tenia moltes notícies recopilades, perquè estava picat en el tema fa temps. Entonces, pues bueno, va ser un poc estructurar-me per els partits en els que el Villarreal havia marcat i que no tenia comptabilitzar res i deduir un poc per on podien estar...
Jo...
les cosetes, i buscalo.
Jo vaig a intentar, que no crec que...
Dos vespres.
Jo vaig a intentar contactar amb la gent de Transfermarkt i amb la gent que jo maneje les estadístiques, i estos de Bishoker, i vaig a dir-lo. Hòstia, la 2004-2005, Riquelme té 14 assistències. Que me facin cas, ja no ho sé. A veure si podem canviar-ho. A veure si l'any que ve, quan isca, diguen no, Román hizo 14. El que passa és que si descoloquem això, descolocarem a tot Cristo. Però bueno, si és certificat i és real, tindran que canviar-ho. I jo sí que la majoria que has dit tu, o en vídeos o en cròniques, sí que se diu l'assistència a Román, per tant, estan ahí, els 14, no? Ho intentarem, a veure.
Te ho agraeix que, i això, és
claro.
Un poc de justícia, no? En els números del que va ser un dels jugadors més importants del Villarreal.
Pues justícia feta. Gonzalo, cuida't, gràcies.
Moltes gràcies, Javi. I Víctor, vingues, fins ara.
Bueno, pues esta és la curiositat del dia, eh? Li van birlar a Riquelme 6 assistències de gol en la 2004-2005. I sos anys ja te dic jo que... Quan això diu 1.000 goles de Pelé, 1.000 partidos de no sé quién... Ui, que difícil.
No, sí, jo recordo una no fa molt d'un jugador de l'Atlético de Madrid que també deien no sé quina xifra i el xic de la Cope que porta els números va dir no. Ja, ahí però... esteu sumant coses que no són així.
Però perquè, i com sabem que la d'ell és així, la del xic de la Cope? Que en un dia estava marejat o li feia mal el cap i se va equivocar. Com ho sabem, això, Víctor?
Ja, no, a veure, al final és intentar fiar-se del que escriu la crònica d'eixe partit i si la crònica d'un periòdic coincidís en la d'un altre periòdic...
Claro, però tu tens que fer cas de la gent que treballa en l'estadística. Però ara Gonzalo, per exemple, ha demostrat que totes les estadístiques estan mal i agarra partit a partit, se'ls ha xupat tots i ha dit... Claro, per exemple, jo, de lo que ha fet ell, ha mirat jo i n'hi ha una que no està bé, que és l'assistència de Sena, de Marcos. Però sí que és veritat que serien 15, si lleves d'Issa són 14. És difícil, eh? Però n'hi ha que pegar-se un curro i damunt, ho han ficat a mirar, la majoria de partits ja no estan. O sigui, vas a buscar-los i no estan. Dius, no, vaig a veure el Numancia, no sé què.
No és com ara que estan tots els partits.
No és tan fàcil, no és tan fàcil. Però bueno, a mi m'ha aparegut una cosa curiosa, i sobretot per la feina, el curro que s'ha pegat, i perquè Román sàpiga que sí, que són 2004-2005, 16 gols i 14 assistències. Va influir en 30 gols, el fenomen.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Yo lo que volía hacer era una pausa publicitaria.
¿Estás a la 92? ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Bueno, què diuen és del teu YouTube i Moranem, Rubio? Què?
No, sí, bueno, destacar que la majoria de la gent deia que la millora defensiva pues, és Foyt i que si lleves a Foyt, que després ha notat moltíssim lo de Canguala i lo de la gent del mig del camp.
De lo de Riquelme, algú li interessava el tema? Es preocupa? Bueno, a mi sí, a mi m'agrada molt esta història. La història i la estadística és la base del futbol i de tot una miqueta. I si n'hi ha coses que no són reals, doncs pues, n'hi ha que buscar-les i certificar-les. Bueno, després està Amazon, que cada dia diu una mentira, al final no saps què és veritat i què és mentira, però bueno.
No sé si eren les 8 i mitja o les 8 i quart.
O les 6 del matí, o no saps què estàs fent, si tocant el tambor o la guitarra. Però si Román tenia 16 i 14, tenia 16 i 14.
Tenia 16 i 14.
Impepinable. Pues mira, Román, Cazorla, i ja veurem si Baena ho alcança. 8 i 6... Són 8 assistències i 6 gols, no?
Sí.
4 gols més fa... Baena, tu què dius? Perquè dues assistències més ja t'he dit jo que les fa fijo. Quatre gols
es pot fer, Estien, sí.
Si tira les faltes i algun penal que li deixen tirar. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.